del monestir.
Falten un minut per dos quarts de deu. Estem aquí barallant-nos amb els cascos. Aquest matí avui és una mica accidentat, però és moment de tertúlia de periodistes. Avui és dimarts. Saludem ja el Joan Ramon Armadàs, bon dia.
Bon dia.
Marina Romero, bon dia.
Bon dia.
Jordi Pasqual, bon dia.
Bon dia.
Micro sí que en tens, cascos micro, de moment sí, cascos encara de... no arribem. Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs fa dues setmanes parlàvem del clima de precampanya que trobàvem que hi havia aquí a la ciutat, que us he de dir que el dia després van fer tertúlia de polítics i tothom em va negar que estiguéssim en precampanya.
Mentides tots. No esperàvem altra cosa.
Llàstima que en els dies següents s'han anat presentant llistes, hem vist la llista de la CUP, hem vist també que Pere Soler concorrerà oficialment per segona vegada a l'alcaldia de Sant Cugat, Mireia Ingla serà la cap de llista d'Esquerra. Els altres partits, alguns... sembla evident qui serà el cap de llista, tot i que no sigui oficial, mentre que d'altres encara hi ha una mica d'incògnita de com serà el procés, com per exemple el Partit Popular i el PDeCAT encara no hem sentit a parlar, com Ciutadans tampoc n'hem sentit a parlar. Confirmem, per tant, el clima de precampanya, eh?
El confirmem totalment. I ahir el PSC va presentar una campanya pel 40 aniversari de l'agrupació que van dir no és precampanya, però ja tenen uns quants carrers amb PSC 40 anys. Jo diria que sí. No sé per què, ho intuï.
S'han de buscar nous models de publicitat fora de campanya. Sí.
Però comentàvem ara fora de micròfon que hi haurà pocs canvis, no?
Sí.
Crec.
Sí, sí.
O pel que comentàvem ara, no? La majoria dels caps de llista que ja es van presentar en les últimes eleccions repetiran, per tant, en aquest sentit, tindrem pocs canvis. Veurem si els canvis venen donats pels discursos, per noves aliances...
Potser hi ha hagut prou canvis durant el mandat...
També.
Com perquè s'ha de revalidar, no? En aquesta...
Home, d'entrada tenim l'alcaldessa que no es presentarà l'antiga la nova, per tant, ja és prou canvi que l'alcaldessa canviï i segurament es presentarà... No sabem encara en quin format, la Carmela Fortuny,
sí, però... Sí, però no és un canvi que pugui sobtar, no? Perquè ja s'ha fet el canvi, per tant, ja seríem tots clar, ja... que s'acaba de prendre el relleu, no?
Ha tingut un temps per aclimatar i per acostumar, com a mínim, els seus votants. El que sí que dèiem també abans fora de micro és que no hi ha precampanya possiblement pública, però sí que la hi ha, i molta, interna. O sigui, cadascun dels partits ara ve aquell procés tan divertit i tan caníbal de fer les llistes. I aquí, com que molta gent s'hi juga cadires, sous, feines durant 4 anys, doncs és una cosa molt dura per tots els partits, perquè, clar, anar de número 2, de número 3, de número 4, segons quines llistes, vol dir que potser tens una feina durant 4 anys i no mal pagada. Per tant, és un procés intern que em consta que és molt dur a tots els partits i que s'està durant a terme ara.
Home, jo, quan tu deies que la setmana passada tu havies plantejat als polítics, jo vaig sentir
La setmana passada no la vaig fer jo, l'altre, tu els polítics.
No, però precisament, o sigui, vaig estar sentint-la perquè havíem parlat de quina era la situació i els seus discursos ja eren incendiaris cara a les eleccions, vull dir, centrades en coses que ja ho vam parlar l'altre dia, no? O sigui, et centren en qüestions que no s'han plantejat durant els últims 4 anys. No, anem a parlar de les Planes i la Floresta, vol dir que arriben eleccions, i després anem a parlar de seguretat, vol dir que de moment arriben eleccions. I es va parlar d'habitatge, que també és interessant, que s'està convertint en un element bàsic de campanya o de discurs polític, i això sí que resulta interessant, que l'habitatge cobri...
Home, a més, hem tingut un nou cas d'Ofec Immobiliari, no? Que gràcies al sindicat de llogaters que ha fet pressió...
Bueno, hem tingut dos, de fet, des de la setmana passada, des de l'última tertúlia. El cas del desnonament que van aturar per la mobilització i un cas que ja s'han quedat sense casa i estan en un alberg que van fer ahir la concentració i van aconseguir, a més, que vinguera algun mitjà nacional, el sindicat de llogaters, que recordem que fa any i mig era una idea i ara està parant desnonaments i cridant l'atenció de mitjans de nivell nacional.
Precisament parlàvem de llistes i parlant de sindicat de llogaters... Tenim un dels portaveus d'aquesta entitat que formarà part d'una llista, el Marco Cimarro, que si no m'equivoco ara, si no ho compto malament, crec que és número 4 de la llista de la CUP Procés Constituent. Per tant, sembla que en aquest cas aquesta entitat va guanyant força. També serà pregoner aquest cap de setmana a la festa de tardor. Demà tenim un acte interessant en aquesta festa de tardor, aquesta taula rodona, en la qual hi haurà representants d'immobiliàries, representants de Promusa, representants de Sindicat de Llogaters. És la primera vegada que es reuneixen tots els actors, oi?
És que el tema és bèstia, eh? O sigui, els que hem de llogar pis i buscar i guanyar-nos la vida i pagar les factures a Sant Cugat, si ets un mileurista directament no ho pots fer, i tenint en compte que la mitjana en aquest país és de 1.000 a 1.500 euros, no a Sant Cugat. I aquest és el problema. Doncs clar, tu mires pisos a les aplicacions o a les immobiliàries i el més barat, que vol dir una habitació amb unes condicions que potser no són les més adequades per viure, és que no baixa de 700 euros. I clar, és un problema. Són és un problema greu, perquè si som una ciutat amb un munt de joves o adolescents que d'aquí 4 o 5 o 6 anys s'hauran de buscar la vida i possiblement vulguin marxar de casa i llogar-se un pis perquè no se'l podran comprar, no podran viure a Sant Cugat. És així. Ja està passant ara, ja ho estem veient alguns d'aquesta taula, que potser tenim edats perquè això ens hagi passat, i jo que visc a Sant Cugat i llogo a Sant Cugat, és una bestiesa el que paguem. Vull dir, viure a Sant Cugat és una cosa que és gairebé un luxe ara mateix.
És un luxe, ho ha estat sempre, i a més aquest, o sigui, sempre s'ha parlat d'un 20-25% per sobre de la situació de la resta de pobles que tens al costat, i aquesta situació sempre s'ha viscut, és un comentari habitual, és a dir, tu saps que t'has d'anar, i durant molt de temps, jo recordo l'època en què jo tenia un munt d'amics que s'anaven a Cardedeu, i molts van anar a Cardedeu, i es parlava de Cardedeu com a la zona residencial de Sant Cugat. Vull dir que, clar, aquesta situació ha estat una situació molt mantinguda en el temps, és el que comentàvem l'altre dia. Vull dir, és una situació que no s'ha atacat seriosament mai, o sigui, s'ha atacat en unes situacions, que si promuses, que si cases, però una amb 90.000 habitants que s'ha passat en els últims 20 anys, s'ha multiplicat per dos, no s'ha fet gaire cosa per fer una política real d'habitatge per a joves, sobretot.
I què més pot fer un ajuntament, en un cas com la ciutat de Sant Cugat, eh? Que és una mica el que plantejàvem l'altre dia, eh? Quines opcions hi ha? Més que res, també per aquests partits que ara, no, presentaran també les seves propostes d'habitatge, és a dir, per què no ens enganyin d'alguna manera? Quina pot ser la solució?
És que el gran problema, segurament, és que un ajuntament, clar, no té competències per regular el mercat immobiliari. Té competències per, perdoneu, entre cometes, posar parxes. Com pot ser Promusa, o sigui, pots fer unes polítiques actives doncs, per exemple, perquè segons quins col·lectius tinguin accés a un habitatge protegit. Però tu no pots fer res perquè el preu dels pisos pugin i baixin. Crec, i no sé, no sóc un expert en la matèria.
Però, per exemple, ara es pot fer el 30% de pisos. S'està fent una política de 30%. Això quan s'ha fet?
Sí, però tampoc és obligatori, no, sembla?
No, s'ha aprovat
inicialment, però serà la bona voluntat de les immobiliàries que decideixin construir a Sant Cugat.
Però quan tu tens un espai a Sant Cugat, o sigui, jo crec que les ciutats més potents, per exemple, els preus més cars, que poden ser Donosti i Barcelona, són ciutats que no poden créixer. Vull dir, que ja has de tirar una casa, tires una casa i poses una altra, no? Però Sant Cugat ha tingut un espai brutal. Clar, és que Sant Cugat, o sigui, Vullpalleres era camp.
Sí, sí.
No? El Parc Central era camp. I Collfabà era camp. Vull dir que...
I Can Mates era camp, no?
Pues
tots els barris
que han
anat creixent.
Vol dir que tot aquest creixement, tu tens una possibilitat d'acció. En una ciutat com Barcelona, que no tens espai, perquè ja tens les fronteres marcades, tu no tens acció. Però tu aquí, jo crec que Sant Cugat, tan gran que és el territori, que és un dels pobles amb més territori i veient com continua expandint-se, doncs potser has de treballar una zona específicament teva i fer una inversió. No ho sé, és que jo no ho sé.
El problema és que totes aquestes polítiques, el 30%, són de nova construcció. Doncs la majoria de pisos ja estan construïts, i la majoria de pisos ja estan en mans de gent. Tampoc és un cas, crec, Sant Cugat, i repeteixo que no sóc un expert, però no és un cas on el centre del poble estigui, per entendre'ns, en mans de les immobiliàries i dels bancs, per exemple. O sigui, els pisos són de gent, de santcugatencs, que els han anat comprant al llarg dels anys, suposo, o bé perquè ja els tenien i els han heredat, o bé perquè els han comprat, i per tant, la majoria de pisos que es compren i es venen són de persona a persona amb el banc, clar, però Can Mates i Vullpalleres, tot això, que són els últims reductes de nova construcció, sí que aquí es podrien aplicar aquestes noves polítiques, però clar, el gran problema és el que tenim al centre i el que tenim, doncs, a Valldoret, la Floresta, Mirasol, totes les cases aquelles ja estan fetes, ja són de gent. Per tant, aquí l'Ajuntament no podrà actuar en contra de que un propietari posi a llogar el seu pis o vendre la seva casa i on vulgui treure el màxim de profit. Vaja, em sembla molt difícil que ho pugui fer, i si teniu la solució, sisplau, dieu-la.
No, no, perquè, les solucions
perquè
no, però
estaré encantat de saber-la i que em rebaixi el lloguer.
Però alguna persona ha de fer política, és el que dèiem, o sigui, fer política, fent política, doncs no ho sé, hi ha persones que poden fer.
Sí, però jo també penso, no? Imagina't que nosaltres ara fóssim propietaris d'un pis al centre de la ciutat, no?
Afortunats.
Més que afortunats, ja tindríem mitja vida solucionada. Però clar, què passa amb els propietaris? Tu veus molts propietaris que podrien llogar un pis a 700 euros, com deia el Joan Ramon, i garantir doncs, que algú del poble de tota la vida es quedés, però si per un mateix pis el pot posar a 1.500, tinc la sensació que és la llei del més fort. Exacte. I aquí tonto l'últim.
Són molts diners, 1.500 euros.
Clar, és que són molts diners, exacte. Però
és que és el que val un àtic al centre,
sí, sí.
Per llogar, amb tres habitacions normalet. Vull dir que no cal ni que tingui piscina comunitària.
Vull dir que aquí també entra una mica la responsabilitat de cadascú i dels propietaris, però clar, m'estic posant jo en terrenys pantanosos.
Ho parlàvem ahir, de fet els tertulians deien exactament el mateix, que depenia també de les persones.
Clar.
I alguns d'ells tenien un pis en propietat i deien, jo no el llogo per tants diners perquè em sap greu per les persones que... Però esclar, evidentment no pots culpar ningú per... Però imagineu... Clar,
aquests bons samaritans no els trobo mai a les aplicacions. Ara...
No, però jo ho dic perquè moltes vegades sembla que ara em posi amb el paper de l'Ajuntament i de l'Administració i de veritat que per mi l'habitatge és més que un problema. No, però que a vegades tinc la sensació que tots, d'alguna manera o altra, hi tenim un mínim de responsabilitat, no? Quan ens trobem davant de segons quines situacions i veiem això.
Bé, una solució radical seria que l'habitatge no fos lliure, no? Que el mercat de l'habitatge no fos lliure.
Sí, però això no pot fer un ajuntament, és el que estem dient.
No,
l'Ajuntament l'única cosa que té relativament propera, i així no tot hauria de negociar amb la Generalitat, que és qui ho ha impulsat, és utilitzar l'índex de referència del preu del lloguer, que de moment és simplement informatiu, a que hi hagi una regulació. I qui passa de tal preu té unes sancions, i qui estiga per baix pot ser d'unes bonificacions perquè està afavorint que la gent accedisca a l'habitatge. Quin aport fa això? I això sí que ho ha dit explícitament el govern quan estava l'anterior regidor, el Damià Calvet, ara conseller de Territori. Que ells això no ho veuen perquè creuen que pot afectar el funcionament del mercat de forma negativa, no? Jo què sé què dir-vos. Vull dir, sí. que al final...
Això és una política que sona molt, molt massa d'esquerres i molt, molt massa comunista. I llavors, òbviament, això un govern tant a Sant Cugat com a la Generalitat, com és
Però jo més que mesures, o sigui, d'esquerres o comunistes, com diu. Vull dir, és una mera política. O sigui, no ho sé, doncs potser s'ha de prendre d'agafar un terreny que hi hagi a la punta, a la zona de Avinguda Cerdanyola cap a l'Autònoma. No sé, hi ha molt d'espai.
No, allò és Cerdanyola.
Allò
és Cerdanyola, sí.
Bueno, però les parts aquelles que... Sí. És a dir, buscar espais, perquè si encara queden espais, i potser es poden fer doncs espais de lloguer, igual que es va fer el paradís, a la zona paradís aquella de la sortida cap a la... No? La zona de Can Magí. No, era la zona, com es deia, el paradís es deia, eren cases de promusa, un munt de cases de promusa, hi havia cases de lloguer. No sé, és buscar noves zones, buscar nous espais que potser estan una mica lluny.
Però és que nous espais a Sant Cugat, literalment en queden dos.
Ja no queden, sí,
clar. Llavors en queden dos, vull dir, al costat de la Boehringer i pots tirar una mica més, em sembla, Can Mates i ja està. Vull dir, no hi ha res.
Fem un jardí al costat de la Boehringer.
No, és que el problema és que amb nova construcció no pots abordar el gran problema, perquè és que, com tu deies, com a Barcelona ja no queden espais per construir. Llavors, a banda de que si fessis això...
Fem tard, doncs.
Sí, sí, fem tard. No, i el que tu has dit abans, de quan encara estava per construir Collfabà, Can Mates, Vullpelleres, llavors, que ja es va fer, de reservar un espai de tots aquests habitatges per a lloguer i compra de protecció oficial, ja es va fer. A més, si es va fer prou, si es podia haver fet més, si això ha solucionat o no el problema... I a veure, que tots coneixem gent que ha viscut en pisos de promusa, de lloguer o no lloguer, o de compra,
i és un primer
cas. I t'ha solucionat la papereta durant un temps i va molt bé, segurament, vull dir, tots en coneixem. Ara, el xollo també se t'acaba, i llavors t'arriba, entre cometes, la gran hòstia, que és a trobar-te amb el mercat real, i això, tenir... una parella o nou està sol i anar, vinga, vaig a intentar anar a buscar un pis a Sant Cugat, més o menys al centre de... patapam, és que no vaig.
Pues a Cardedeu ja no es pot anar.
A Cardedeu també
s'ha d'anar
una altra. Per arribar des de l'AP7 tens una feinada de... amb els embussos que hi ha ara, cada dia és pitjor.
De fet, ara al gener hi ha nou sorteig, no?, de protecció oficial. Em sembla que Promusa sorteix a 58 pisos, en aquest cas de lloguer general. És tan senzill com veure la gent que s'hi apunta i veure els pisos que hi ha i entendre una mica la problemàtica. I una altra cosa diré sobre la responsabilitat personal. Jo, que he estat llogatera de Promusa, que vaig tenir un pis durant 5 anys de lloguer per joves, tu entens que si a tu t'atorguen un pis de protecció oficial és perquè, no, compleixes uns requisits, és arribes a un mínim de sou i no superes uns màxims, no? Tens una situació determinada. La quantitat de frau que hi ha amb llogaters de Promusa és també per plantejar-s'ho. Gent que li toca el pis i que el relloga, gent que no hi vol viure i aprofita per fer una mica de negoci. Clar, llavors aquí dius, realment, tota aquesta gent que s'ha apuntat a Promusa no en té ni idea del que és això, i crec que en aquest sentit falta una mica també, no sé si d'educació, de consciència o de què és, però...
I de control. Ja, o sigui, ètica personal.
Sí, no, i de control, ja és l'últim, això.
Però, no, però quan
sí,
tu
però a mi m'havia passat...
Control, eh? Control.
A mi m'havia passat de dir, conec aquest cas, i Promusa et deia, denuncia'l. Jo m'haig de... O sigui, enteneu-me el que us diré. Jo m'haig de buscar problemes i m'haig de comprometre per una cosa que ja estic advertint a l'empresa que està passant.
Pues sí,
vaig al·lucinar aquell dia.
Pues si l'empresa no pren decisió, jo crec que...
Ells fan controls, ells fan controls, i ells són molt conscients
no,
del problema que tenen.
Vull dir, tu no has d'acusar ningú, però vull dir que són ells els que han de veure quina és la situació. I si tu veus que la persona que està vivint no és la mateixa... Pues és un frau, pues algú ha d'actuar, vull dir que és malament la persona que ho fa i malament l'empresa que no pren la decisió. Aquesta seria la lògica.
Parlant de xifres abans, a l'últim sorteig de joves de Promusa hi havien, crec que són 4.100 sol·licitants. Es calculava que la llista s'esgotaria en 3 anys. Tampoc, si ho mires en perspectiva, no és tant, potser 3 anys, però és que 3 anys en la vida d'un jove són molts.
No, però clar, jo crec que amb el lloguer de joves realment hi ha molta mobilitat, perquè és el que parlàvem l'altre dia, no? Que són pisos que tu només pots accedir-hi si com a molt tens 30 anys, parlem de vides que en aquests 5 anys canvien molt, llavors hi ha molta mobilitat, i és veritat que les llistes del lloguer de joves s'arriben a esgotar, és a dir, que si tu realment formes part d'algun d'aquests sorteig, jo no et diré el primer any, però jo, per exemple, vaig quedar molt, molt a baix del sorteig i potser al cap de 4 anys doncs vaig poder accedir a un d'aquests habitatges. Ara, lloguer general ja és una altra història, clar, són molts més anys de tenir aquest habitatge.
Parlarem molt d'habitatge aquest any, segur, perquè segurament serà la campanya de l'habitatge, però també volia comentar amb vosaltres, hi ha hagut una altra polèmica sobre aquest tema durant aquesta setmana. La CUP ho va treure al Twitter, en unes declaracions aquí, en aquesta casa, en una entrevista de Susana Pellicer. També vosaltres que sou periodistes, que heu fet entrevistes, evidentment, una part el que pugui dir es pot censurar o no, però vosaltres què n'opineu del fet de potser recuperar una entrevista de fa tant de temps, treure'n una part fora de context? En aquest cas, vosaltres heu vist l'entrevista, heu vist aquestes imatges?
Sí, he vist l'entrevista, he vist les imatges. Sí que és veritat que com tot tall està agafat al moment que t'interessa, és, com dèiem, precampanya, per tant, és normal que això ho facin els partits. Sempre és millor, està clar, consultar l'entrevista en la seva totalitat i en tot el seu context, però, com dèiem, estem en l'època que estem i, per tant, és normal que això passi, i això, diguem, no li treu menys valor al que realment surt al tall de veu, que són, entenc jo, unes declaracions poc afortunades, de dir, que venen a dir, bàsicament, si no et pots permetre viure a Sant Cugat, sempre pots anar a Rubí o Cerdanyola, que segurament en tota l'entrevista no seria aquest el titular que faries, però que en el cas que ens toca doncs va molt bé per introduir tota la polèmica de l'habitatge, i home, sí, són desafortunades agafades amb aquest tros. El que passa que és que, clar, és ell ho ha dit abans amb Cardedeu, doncs segurament Rubí i Cerdanyola és el Cardedeu del segle XXI, o sigui, en el sentit de que quan no podem anar a viure a Sant Cugat, doncs què mirem? El que està més a la vora. Barcelona està igual de car, per tant, què tenim a la vora? Doncs Rubí i Cerdanyola. En el fons, el que deia Susana Pellicer, realment i tristament, és una realitat.
que però és el si que acaba agafar passant. El tall, el que jo estava en contra de que la gent s'hagués d'anar a Cardedeu. Vull dir que el que va passar, o sigui, que de sempre s'ha proposat aquesta política. I la diferència entre el que pugui dir qualsevol periodista i el que pugui dir una responsable d'habitatge és que la responsable d'habitatge ha de fer política i ha de saber que aquestes coses han de...
I el periodista li ha de treure aquesta, aquest tall de veu. O sigui, no, en aquest cas, el Pep Gimeno que feia l'entrevista, doncs, entre cometes, molt bé per treure-li la informació o treure-li el suc de que volia l'entrevista.
Però a mi m'ha estranyat, en el seu moment no va haver-hi polèmica per aquestes declaracions?
No. Això també vol... per sobre de les declaracions.
No, dic, perquè això també vol dir alguna cosa, no? A mi m'hagués agradat veure el context, realment no justifico de cap manera.
És una entrevista de mitja hora, llavors...
Sí, però veure d'on veníem i a què anàvem, no? I per què en aquell moment de l'entrevista diu això que...
Bueno, de fet, li pregunta, en aquell moment li pregunta pel servei social si fan la recomanació d'anar-se'n. Ella diu que no és una recomanació de serveis socials, però que entenc que per la lògica de les persones, quan es troben en una situació, acaben marxant. Per tant, és una certa justificació del que està passant.
Tampoc t'està dient...
Res, que no sapiguem.
Que no és un escàndol, clar, efectivament, és el que passa, és la realitat. Però per això et deia que...
El problema és que a nivell analític...
...tret de context o agafat el tall concret, sembla una cosa que no sigui...
A nivell analític està molt bé, perquè és
la realitat.
És el que ens passa, no? Però clar, el problema és que tu eres regidor d'habitatge i el que has de dir, vale, està passant-nos això, no t'esperes a que el periodista respongui. Et torno a preguntar, si no digués i davant d'això fem no sé què. No, ella es queda tan ampla dient
jo no faig res i em quedo, penso que aquest és el problema. El context és que ella és la regidora d'habitatge i aquest és el problema, que no, ella no ho pot dir ni tan sols ho hauria de poder pensar. És a dir, hauria de tenir l'estratègia i les eines per dir, no, mira, la solució és aquesta, nosaltres estem fent això i la situació aquesta que passa no ens agrada, i això és el discurs que tu has de fer. Em pensa que, bueno, doncs no ho fa.
Jo també l'altre dia, és que tinc la sensació que ens repetim el que dèiem l'altre dia, que coincidíem els tres i ja parlàvem del tema de l'habitatge, que no és un problema puntual de Sant Cugat, tampoc. Barcelona està vivint el mateix i bàsicament l'àrea metropolitana, clar, si marxéssim a Osona, doncs us asseguro que aquest problema potser no el tindríem, no, Albert? Depèn d'on decidéssim viure,
trobaríem una
casa en bones condicions.
Jo que sóc de la Plana de Vic, per 250 o 300 euros pots trobar, per viure sol, per 250 euros pots trobar alguna cosa que sigui com el que aquí em val 800, i si ja estàs esplèndid i dius, vinga, va, me'n vaig a gastar 400, doncs tens 3 habitacions.
Compres una masia i ja la... Bueno, ja fer fuet.
Sant Ramon, home, que...
Tampoc ens passem...
Som 14.000 habitants, home, que no...
T'he de dir que el meu alumnat també es queixa de vegades dels preus, el que passa que ells volen preus més reduïts.
Sí, clar, no? I els meus amics també es queixen dels preus, els dic, home, a veure, no sé de què
tothom es queixa del que es viu, del que viu.
Sí, però en aquest cas jo crec que a Sant Cugat hi ha més raons per parlar-ne. Hi ha més, és el que dèiem, hi ha hagut més temes d'actualitat, vam parlar també en el seu moment, no recordo si amb vosaltres, perquè en tantes tertúlies al final se m'obliden els temes. No sé si vam parlar amb vosaltres del canvi aquest de la zona 1, del pas de la T... aquesta T-mobilitat que no arribarà mai de la vida pel que sembla, però vull que us tenim a vosaltres també. Heu detectat en algun... Hi ha hagut com una reacció de que tota la vida ha vingut la demanda de la zona 1 i ara que la tenim, diem, calla, però clar, per anar a Terrassa ens sortirà per un ull de la cara.
Mm-hmm. Primer, encara no està aprovat.
Sí,
vull dir que una vegada veiem tot com el mapa com queda, ja ens queixarem si ens hem de queixar o ho celebrarem si ho hem de celebrar, eh? Ara, jo estic eufòric amb això, o sigui, per primera vegada a la vida, no per primera vegada, és broma, però veig una política, en aquest cas, de l'administració que farà que m'estalviï calés.
Però
un
moment, com es pagarà?
Si això passa.
Com es pagarà que Sant Cugat entri a la zona 1? Perquè, clar...
Sí, ara veurem la segona part, eh? Ara,
això no és gratis, eh? Això no sortirà gratuït.
Segur que no. Ara, de moment, això a mi em sembla fantàstic, òbviament, perquè m'estalviaré 10 euros cada vegada que em compli una T10. Veurem després quins són els efectes col·laterals, si és que això, perquè això l'administració ho ha recuperat d'alguna manera, si no ho paguem nosaltres o ho acabarem pagant nosaltres igualment, però via alguna altra banda,
doncs pujaran certs impostos
segurament.
Hi ha un impost metropolità vinculat a l'IBI, que serà el que,
això,
si no canvia molt, serà el que pujarà
possiblement. Llavors, com que jo estic de lloguer, seguiré eufòric, ja està,
o te'l pujaran,
o pujaran. Correcte, i llavors em tornaré a
fotejar i se n'anirem a Cardedeu. Sí.
No, a Cardedeu no s'hi pot anar, que Cardedeu és molt car també, eh?
No, jo t'estic parlant de fa 20 anys quan era la situació de fugida dels que em tocaven ahir. Però, clar, vosaltres penseu en el tema del tren, penseu que jo porto, som 4, els dos nanos, i a mi em costa 16 euros cada vegada que baixo a Barcelona. 16 euros. Sí. baixar a Barcelona. I baixar amb el cotxe em costa 5 euros. O menys. I aleshores, clar, o sigui, jo baixo a Barcelona perquè, a més, entrar amb el cotxe em sembla una barbaritat. Però si vaig un dissabte, un diumenge, un no sé què, en lloc de baixar en tren, doncs baixes en cotxe. Entre setmana ja ni entro, ni se m'acudeix. Però vull dir, són 16 euros baixar 4 persones. Si a més vas a fer qualsevol cosa...
Per què 16 euros?
Home, compte, d'anar i tornar són 4.
Ah,
per
clar,
4, 16.
Sí, clar, clar.
El problema que clar, és clar, que no, el transport públic... O sigui, amb els preus que hi ha ara... s'incentiva el transport privat en contra del públic.
Clar, però és que això està clar. Però és que 16 euros per baixar una família que a més va al cinema o va a dinar o va a passejar, doncs és car.
Sí, sí.
Això de tenir fills és molt car, Raül.
Sí, noi.
No, la vida és molt car. No té cap mena de sentit que la vida sigui tan cara, que estigui tot tan desajustat amb els sous que hi ha avui en dia, no? És una mica...
Però per això, en aquest cas, una mesura que ell ara podrà baixar a Barcelona amb tota la seva família per 8 euros a lloc de 16. Home, festa major. En principi, amb això, festa major. I probablement ja ho feies. Tot i que el cotxe era més barat, ara ho faràs encara amb més raó.
Sí,
jo, home, que vaig
que
amb moto
en
i
cotxe,
sol...
És, entrar en cotxe
no,
és un suïcidi.
No,
és un suïcidi.
Jo que vaig amb moto
esclar,
i sol...
Baixar a Barcelona et costarà 8, però anar a Terrassa...
Ja, bueno, ja ho veurem, això.
Segurament.
Ja ho veurem.
No, per què? Perquè Terrassa seguirà sent zona 3
principi...
i passarem de la 1 a la 3.
L'única cosa que s'estava parlant, el que passa és que no s'ha arribat a concretar, és si com Terrassa té l'hospital de referència de Sant Cugat, pot haver alguna espècie d'acord perquè no hi sigui un canvi de zona com a mínim tan gran. Que no siguin...
De totes maneres, tot això quan entri la T-Mobilitat s'acaba, no? Perquè llavors...
L'eterna promesa.
El...
I
les
partrans,
sí.
Clar.
Bueno, però també era una eterna promesa estar en la T1, eh?
Vull dir sí, que... però és que encara no m'ha aconseguit la T1, és a dir...
No, de moment és per això. Que
jo ja ho ha donat
una...
com...
No, jo he dit que quan estigui aprovat ja ho celebrarem o ens tirarem a tota la cavalleria per sobre quan ho vegi sobre el paper i veiem si anar a Terrassa és més car, si anar a Barcelona és més barat i com, de moment, com a proposta, el fet de que a mi anar a Barcelona i a dir que a mi egoistament, i a tu també, perquè jo vaig més a Barcelona que a Terrassa, em costi la meitat de preu. És més, jo sí que faré el pas de plantejar-me moltes vegades anar amb tren i no amb moto com faig ara. Perquè és que a mi anar amb moto a Barcelona no em costa 4 euros anar i tornar per la rebassada, però no pago els túnels, òbviament, perquè són molt cars. Per tant, segurament, si em costa 2 en lloc de 4, ostres, potser sí que aniré més sovint amb tren. Sí. Perquè llavors el transport públic m'està incentivant fer-lo servir. Ara mateix no m'incentiva. Em surt més barat una amb la moto.
És l'ús del transport públic que està vinculat a aquest incentiu i jo crec que passat a tarifa 1 serà un gran incentiu. I ara el que haurem de veure és, clar, si a Terrassa t'ho multipliquen, doncs ja tenim un problema. Però...
Bueno, però també és el que deia la Marina. Per alguna banda s'ho han de cobrar, sí. Perquè el que no
clar,
podrà
no
ser...
No,
a Terrassa serà. Sí que anirem en cotxe, doncs. Sí que...
Potser és aquest el preu que hem de pagar. Si he... Però no sé com ho han fet això i com s'ha estudiat, però també crec que a Sant Cugat hi ha més trànsit de gent cap a Barcelona que cap a Terrassa, crec.
Però de Terrassa cap a Sant Cugat hi ha molta gent que
sí,
ve.
Correcte.
Això també és veritat.
Sí, també. I
I que han d'anar autònoma. O sigui que...
No, l'autònoma es queda en la mateixa zona, en principi, si no m'equivoco, perquè la Cerdanyola continuaria en aquest projecte... Continuaria
no, l'autònoma també serà zona 1, eh?
No hi hauria canvi en aquest cas.
I Sabadell seria zona 2, no? Com és ara.
Sí, però la gent que va de Terrassa a l'autònoma...
De Terrassa a l'autònoma...
El canvi de tren, que ja dius...
Sí, canvi de tren i 5 zones, si penses, hòstia.
Això és perquè encara no han descobert el meravellós món de Rodalies.
Ah, sí.
Sóc un gran defensor de Rodalies, l'he agafat durant molt temps.
De veritat?
Sí, i l'agafava... Moltes vegades l'agafava... Quan vivia a Sabadell l'agafava més per anar a Barcelona que...
Doncs la meva experiència amb Rodalies és traumàtica.
Bones...
Sí, jo no puc veure un tren de Renfe. De veritat, eh?
Jo em manejo els ferrocarrils, per tant, aquí no hi sortia.
Escolta'm
hi sortia
una cosa.
Perdent.
Com vaig jo d'aquí a la Plana? Jo ara he d'anar a la Plana. Com vaig d'aquí a la Plana?
Cotxe, noi.
Posa amb Rodalia.
No, amb Rodalia és impossible.
Ah, vale. Perfecte.
No hi ha connexió, ho vaig provar.
No, perquè dic, a veure...
Has d'anar a Barcelona i anar...
Hauries d'anar a Barcelona i de Barcelona agafar el tren que...
Sí. Has d'agafar... L'autobús és més ràpid.
3 hores d'anada i 3 hores de tornada.
Per anar a Vic, que estàs? Que estàs 40 minuts amb cotxe?
50 minuts, que hi ha molts... Hi ha molts...
La Marina corre molt amb el cotxe.
No, jo no corro, però...
Hi ha molts radars d'aquí a Vic.
3 quarts, 50 minuts.
Som la prova de radars de Catalunya i del món.
Com a mínim a la C-17 no hi ha peatges, que
hi ha.
Exacte, una no hi ha viatges i dos, és una carretera bastant perillosa com perquè la gent es posi a córrer, per tant, benvinguts tots els radars que facin falta en aquella carretera.
T'he de dir que els dissabtes i diumenges que jo he hagut d'anar a Vic, he vist un munt de cotxes que pensen que la C-17 és... És, clar, tu, en el dia normal veus que 80-90 és, n'hi ha prou, eh? Però jo sempre he fet, a mi sempre em diu, ah, però és que la velocitat, i de, dic, són 40 quilòmetres a 80 per hora són mitja hora, i 40 quilòmetres a 100 per hora són 27 minuts, és a dir, són 3 minuts els que guanyes a 20 quilòmetres més, i jo tardo sempre, en una hora jo estic de porta a porta. Si jo surto aquí a les 10, a les 11 estic fent classes.
Doncs a les 10 ens arriben ja, no. Ens quedem amb la reflexió avui. Jo em quedo amb la frase de que Rubí i Cerdanyola són el Cardedeu del segle XXI. Ramon Armadàs, Marina Romero, Jordi Pasqual i Raül Martínez. Ens retrobem segurament d'aquí dues setmanes. Ara us ho explicaré fora de micro. Nosaltres hi tornem després del butlletí. Parlem de pàdel.